Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Es complica la situació pandèmica a Catalunya. La velocitat de transmissió ha pujat 18 centèsimes en les darreres 24 hores, situant-se ara a l'1,36 i el risc de rebrot també s'incrementa en 13 punts i és ara de 85. Salut ha declarat 5 hospitalitzats més a causa de la Covid, que ja en són 328, dels quals 78 són a les unitats de cures intensives. El departament ha notificat 143 nous casos i 6 defuncions més. Toni Calvo, director i psicòleg de la Fundació Galatea, ha informat que la salut mental dels metges i infermeres està pitjor que durant la pandèmia. L'explicació, ha apuntat, és que els professionals de la salut han estat educats per atendre els seus pacients i quan estan a primera línia estan poc disposats a qüestionar-se si estan bé. En aquesta línia, Calvo ha exposat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que durant la pandèmia la mitjana d'intervenció del servei de telesuport era de 4 sessions i que en aquests moments la mitjana s'està acostant a 9, és a dir, al doble. També ha explicat que un 85% dels professionals atesos són dones.
El 85% dels professionals que estem atenent són dones. De totes maneres, no oblidem dos elements. Primer, les professions d'ajuda estan ocupades majoritàriament per dones. I després hi ha un altre element, que és que les dones, a diferència dels homes, metges o metgesses, quan tenen un problema, les dones demanen ajuda abans i sense tanta resistència.
La Fundació recorda que té disponible una aplicació gratuïta amb un qüestionari que, en funció de la valoració de les preguntes, pot suggerir l'accés al telesuport psicològic. I en clau política, Ciutadans demana la reconsideració de l'admissió a tràmit del projecte de llei dels pressupostos perquè considera que l'acció exterior de la Generalitat, prevista als comptes, no s'adequa a la Constitució. El partit no està d'acord amb que el govern parli d'aspiracions del poble català a assolir un estat propi o de la necessitat d'un instrument d'acció exterior per donar resposta a les necessitats del país en tot allò que té una dimensió internacional. I encara sobre els pressupostos, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jèssica Albiach, ha afirmat que si el govern no els truca per negociar els comptes, presentaran una esmena a la totalitat. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Considerem que n'hi ha mancances importants en aquests pressupostos. Ara, si algú aixeca el telèfon i vol negociar amb nosaltres, nosaltres estem disposadíssimes, independentment del que facin la resta de forces.
Fins al 22 de novembre hi ha temps encara per decidir si els grups presenten esmena a la totalitat i els comuns estaran pendents de si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, els truca o no. D'aquesta manera, els comuns es distancien del PSC, que està disposat a facilitar els comptes a canvi de res. Jèssica Albiach també ha criticat que el govern s'equivoca en presentar uns comptes que de caixa o faixa, ha dit, no... cada caixa ho faixa. El nou Pla de Salut de Catalunya adopta una visió més àmplia de la salut i vol afrontar una transformació del sistema sanitari els pròxims 5 anys. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el president de la Generalitat l'han presentat aquest matí. Falta que el govern l'aprovi. Allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. El nou Pla de Salut vol anar més enllà de l'absència de malalties i de la supervivència de les persones. Així ho ha explicat el conseller Argimon al repte del pla.
En aquest context, el Pla de Salut ha d'encarar el repte d'avançar en la transformació del sistema de salut, adoptant una visió més àmplia de salut, incorporant noves formes de treballar per aconseguir una atenció més integrada i resolutiva, i la necessitat de fer front de manera decidida a les desigualtats en salut i en els seus determinants, amb intervencions molt més transversals.
El pla vol recuperar l'esperança de vida prèvia a la pandèmia, reduir un 7,5% la taxa de mortalitat per suïcidi o reduir el consum de tabac i alcohol, entre d'altres, d'aquí a 5 anys. Hi han participat en la seva elaboració més de 500 professionals i el pla s'estructura en 15 eixos d'intervenció, 48 objectius específics, 248 actuacions, de les quals 170 se'n farà un seguiment especial.
Moltes gràcies, Sílvia. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Ansu Fati podria reaparèixer més aviat del que en un inici es pensaven els metges del Barça. El jove davanter blaurana va lesionar-se en l'últim partit de Lliga davant el Celta. El Barça no va donar un termini definit per a la seva recuperació i ara tot apunta que les molèsties que va notar els isquios de la cama esquerra són menys greus del previst, així que sembla que ben aviat Ansu Fati podria posar-se a les ordres de Xavi Hernández. I aquest matí es presenta el manifest Stop Jocs Olímpics en contra de la celebració d'aquest esdeveniment l'any 2030 al Pirineu Català. El manifest ha rebut el suport d'esportistes rellevants com Kilian Jornet o Araceli Sagarra, l'alpinista, per cert, ha intervingut aquest dimecres al programa El Matí a Ràdio Estèlia i ha explicat els motius pels quals seria contraproduent celebrar els Jocs d'hivern.
Ni la climatologia, el canvi climàtic, la crisi climàtica ho permetrà, ni la sostenibilitat ni les estructures actuals ho permeten, i a més hi ha molt poca transparència en quant a les inversions i els recursos. Per tant, és que no s'aguanta per cap banda.
Araceli Sagarra creu que el que seria bo per als Pirineus és canviar el model econòmic actual i deixar de ser potenciat com un parc de jocs.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot. Fins ara, més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
7 minuts ara mateix que passen de les 11 del matí. Moltíssimes són les imatges que hem pogut veure aquest diumenge relacionades amb la Marató de Barcelona, però en va haver-hi una que il·lustrava tot una proesa. El gest de l'Eric Domingo Roldán. És el jove català que ha batut el rècord Guinness de la Marató empenyent una cadira de rodes, la de la seva mare, amb esclerosi múltiple. I ho ha fet en aquesta 42a edició de la Zurich Marató de Barcelona. Mireu, són 42 quilòmetres i 195 metres, aquest objectiu dels quals no va ser el més ràpid, sinó donar visibilitat a l'esclerosi múltiple. La mare de l'Eric pateix esclerosi des de fa 17 anys. L'Eric Domingo i la seva mare doncs, van fulminar aquest resultat en 2 hores 53 minuts i 28 segons. Recordem que l'esclerosi múltiple és la segona causa de discapacitat neurològica en persones entre 20 i 40 anys i afecta més les dones que els homes. A l'estat espanyol hi ha 46.000 afectats i 7.000 són a Catalunya. Eric Domingo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
Ostres, enhorabona, Eric.
Bueno, moltes gràcies. No sé què pensar, la veritat.
Escolta, el diumenge va ser el dia més feliç de la teva vida?
Totalment. O sigui, no he viscut res igual. No sé si tornaré a viure alguna cosa semblant, però sí.
Explica'ns què significa per tu aquest resultat, concret. 2 hores, 53 minuts i 28 segons.
Bueno, o sigui, al final el resultat del temps en concret, o sigui, ha significat, vale, sí, o sigui, batre un rècord, no?, un rècord Guinness, però per mi significa, bueno, al final mostrar, no?, a tothom l'exemple de vida de la meva mare, donar visibilitat a l'esclerosi múltiple, al final que és l'enfermedad que té, i, bueno, i promulgar un missatge positiu de vida, no?, de que valorem el que tinguem i esforcem-nos i estiguem contents i positius.
Totalment. Eric, de fet, el teu hobby doncs, és córrer, no? Vau intentar aconseguir, sí, el rècord l'any passat a Sevilla, va ser així, però sí, no va poder ser, però a Barcelona sí.
Sí, bueno, a Sevilla, bueno, van passar coses, no? Bueno, no va sortir com volíem i, a més, vam acabar de forma dramàtica pel terra també i de més. I, bueno, després de que la meva mare agafés la Covid a l'agost bastant greu, ens van proposar fer-la a casa, no?, amb la nostra gent, com deia ella, i sí. Bueno, amb la nostra ciutat. I crec que el destí es va posar aquí i per això també va sortir.
I, de fet, des de Sevilla, no?, tu et vau fer una promesa, no?, que va ser, entenc, aconseguir, no?, aquest rècord Guinness.
Sí, més que res, o sigui, per una banda, perquè, evidentment, tant jo com la meva mare som de que, bueno, o sigui, el que ens proposem, o sigui, fem el que podem per poder aconseguir-ho, però jo vaig fer aquesta promesa en veu alta perquè, al final, o sigui, jo el que faig és, primerament, per la meva mare, perquè tingui objectius, tingui vida, no?, i després per l'esclerosi múltiple, i per això em vaig fer la promesa de que faria tot el que pogués i em deixaré la pell perquè aquest rècord no tingués el nom de la meva mare i l'esclerosi múltiple.
Com, quan vas començar a córrer, Eric?
Jo,
te'n recordes?
Sí, seriosament, ja fa uns 7 anyets, més o menys, 7-8 anyets més o menys, i bueno, vaig començar per curses més petitones, no?, 5-10 quilòmetres, i bueno, el tema de la marató i de més, com que era més jovenet, no m'ho imaginava, però bueno, a poc a poc vaig començar a córrer més distàncies, no?, fins que vaig fer la primera marató aquí també a Barcelona jo sol. I gràcies a tot el tema del córrer, se'm va córrer la idea d'incloure la meva mare, no?, també amb el meu hobby, amb la meva passió. I vam començar també corrent això, carreres curtetes, no?, de 5 i 10 quilòmetres, fins que també amb ella va arribar també el moment de la marató i des que vam començar ara fins ara.
I què et va dir quan li vas fer aquesta proposta a la teva mare? Li vas dir, va, mare, que farem una marató.
O sigui, deixant de banda que em conegui, em va dir, estàs boig, perquè ja sé que és una marató per tu sol i de més i tal, però on vas amb mi? O sigui, què farem? Com passaré de més? Però li vaig dir, mama, o sigui, i nosaltres anem al lío, ens preparem, fem el que puguem i l'acabarem i ja està. I clar, com que posa confiança en mi i cega, i on vagi jo, va ella, i ja no es preocupa de res, doncs al final es va deixar emportar i hem arribat fins aquí.
Déu-n'hi-do. I quan estaves en aquesta marató que es va córrer als carrers de Barcelona aquest diumenge, què et passava pel cap, Eric, quan estaves empenyies la cadira de rodes de la teva mare? I per cert, ella t'anava animant, crec, també, eh?
No, sí, és que la meva mare, o sigui, a cap curs, o sigui, és que no es calla ni sota l'aigua, o sigui, a sota l'estona, o sigui, des de que, o sigui, abans de la sortida, fins que arribem, o sigui, no calla, o sigui, va parlant amb, si algú ens acompanya, els hi va parlant, quan arribem a zones de públic, i li crida el seu nom, o sigui, si ven arriba, o sigui, comença a cridar, i, o sigui, clar, i això a mi em dona forces que ningú pot saber com, o sigui, el que significa. I jo corre tant d'estona, bueno, corre amb ella, o sigui, sí que és cert que el diumenge no vaig parlar molt perquè vaig haver de guardar forces, però jo, o sigui, jo tinc una sensació de que no, o sigui, no sento res, no em canso, i només disfruto i la miro, o sigui, la vaig mirant perquè, clar, la tinc davant, i també, bueno, pensava d'on veníem i el que vam passar fa poc i per què ho estàvem fent, i jo només estava motivat, i per això, bueno, va sortir tot rodó.
Tot rodó, totalment. Clar, la teva mare, la Sílvia Roldán, Eric, conviu amb la malaltia, si no m'equivoco, des de fa més de 17 anys?
Sí.
Amb esclerosi múltiple, eh? Sí. Tu te'n recordes del moment en què, doncs, vas conèixer que la teva mare tenia aquesta malaltia?
Bueno, és una cosa que mai oblidaré també, perquè, bueno, sí, això que no quedi com a exemple, però de ràbia, bueno, vaig trepar a la porta perquè estava impotent i clar, vam veure si sapigué, no?, on podria acabar la meva mare, quan m'ho va dir a més amb 14-15 anys també, que no, no, sí, no saps res de la vida, no? I, evidentment, bueno, sí, no em va sentar gens bé i, bueno, sí, he vist la meva mare patir, bueno, o sigui, veure com queia perquè, clar, li fallava una cama, o, bueno, haver-la d'ajudar, no?, a llevar-se del terra i, bueno, haver de rentar-la i de més. I, bueno, al principi va ser...
Com un cop de realitat, no?, jo he llegit, que ho explicaves així, no, Eric?
Sí, perquè, clar, o sigui, per mi va ser un canvi de xip. Vaig haver de, bueno, de madurar una miqueta més, perquè jo tenia dues opcions, o sigui, o fer-li la vida més fàcil i entendre-la i intentar estar amb ella i recolzar-la, o enfadar-me amb el món, no fer res, bueno, o sigui, allunyar-me i no fer cas. i no podia fer això.
Clar, totalment. Eric, perquè ens fem una mica la idea, no? Quina és la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple? Com viu la Sílvia?
La meva, o sigui, a banda general, l'esclerosi múltiple, per desgràcia, és considerada la malaltia de les mil cares, perquè poden haver mil casos diferents de com t'afecta la malaltia, des d'un brot i no tenir res, o potser acabar amb la mort inclús. Però la meva mare, a dia d'avui, té mobilitat, reduïda, que només pot moure el cap i una miqueta al coll i res més. Capacitat cognitiva està més que perfecta, no té cap tipus de problema ni de memòries ni res, però està limitada de mobilitat, per moure-la menys jo que la moca a pes, perquè soc jo, se la mou amb grua, amb cadira per transportar-la i de més. I clar, és dependent i sempre està acompanyada per qualsevol cosa.
Eric, tu no pares mai per això, eh? Perquè jo sé que has posat en marxa. Ara preguntaré a veure si al final et preguntarem si tens una de nou ja pensada alguna altra gesta, relacionada amb el fet de córrer. Però és que l'Eric Domingo, de fet, jo ahir vaig actualitzar la web aquesta campanya, no? 42 quilòmetres corriendo, Corri Emdo, que és aquesta plataforma de migranodearena.org. Sí. Escolta, a veure, explica'ns això, perquè tu et vas posar com a propòsit recaptar 3.000 euros, però què ha passat? Heu sobrepassat ja, no, aquesta xifra, Eric?
Clar, va ser un subidón perquè va començar la cosa més paradeta, però era molt mal i de més. L'última setmana va ser un subidón increïble i els últims 2-3 dies ha sigut una barbaritat. Que clar, el 100% ja està passat i encara, perquè falten 2 dies encara perquè s'acabi el repte, i encara hi ha persones que estan donant. I és com, que no ens ho... Bueno, és que no ens ho creiem.
Uau, és que se'm posa la pell de gallina, mi, Ari, ho estàs explicant ara mateix. Per tant, aquella gent que vulguin posar justament el seu granet de sorra, no? Perquè hi hagi més visibilitat per l'esclerosi múltiple i també avançar, no?, la investigació de la malaltia. Ara mateix, si entren a migranodearena.org, poden col·laborar, no?, amb aquesta plataforma, Eric?
Sí, si posen a 42KM Corriendo amb EM d'esclerosi múltiple i Record Guinness, trobaran allà l'enllaç amb el repte, i des d'un euro fins al que pugui ser, qualsevol cosa compta, perquè al final són ajudes, ajudes pels pacients, per teràpies, materials, etc., i també per la investigació. O sigui, al final cada cèntim compta al final.
Totalment. Doncs ja sabeu, si voleu col·laborar en aquesta lluita, la lluita de l'Eric i la lluita de tantes i tantes persones, podeu entrar a migranodearena.org i, per tant, tenim aquests 2 dies encara de marge, Eric.
Sí.
Fantàstic. Escolta'm una cosa, també curiositat, que nosaltres diem, mare meva, aquestes fotografies que vam veure a tots els diaris, Eric, veiem a l'Eric i a la seva mare, la Sílvia, corrent aquesta marató, et vas entrenar, entenc, no? Perquè com ho vas fer, això?
Sí, bueno, o sigui, la cosa és que també, o sigui, no he sigut tampoc el millor exemple per preparar, perquè, per desgràcia, com que vaig haver d'estar el mes d'agost amb la meva mare a l'hospital, vaig estar un mes sense fer res, perquè no podia sortir de l'hospital per fer res, però com que venia preparat ja d'abans de l'agost, i m'he preparat tot el que he pogut express, entrenant, clar, 6 dies a la setmana corrents, anant al gimnàs, on de posar-me el més fort que he pogut. I el repte més gran va ser, al setembre vaig fer una cursa d'ultradistància a Islàndia, que era amb autosuficiència, 6 dies, 230 quilòmetres, i de més, i va ser com on em vaig posar una miqueta a lloc. I després, clar, preparar la mitja marató de Barcelona 3 setmanes abans de la marató, amb la meva mare, que la vam fer junts, i entrenar tot el que he pogut i per posar-me el més fort possible.
Uau, quina passada. Eric, enhorabona, moltíssimes felicitats. També una abraçada ben forta a la teva mare, la Sílvia. Clar, després d'aquesta gesta, ja tens en ment fer la propera? Ens ho pots explicar?
Bueno, jo mai paro de pensar, i al final, és el que estic dient, la meva mare que la disfruti, però ja estic pensant en les següents. Hi ha més distàncies que podem córrer, hi ha també marques que es poden batre, hi ha més llocs bonics per córrer també, i jo ja estic pensant, i la mitja marató no és una distància que em disgusti, que crec que els tons poden anar per allà ara mateix.
Doncs, Eric, estarem molt, molt pendents de les teves passes també, d'aquestes grans gestes i, per suposat, dels teus rècords. Que vagi molt bé, Eric. Gràcies per passar avui al matí a Ràdio Estel.
Gràcies per la visita, gràcies.
Doncs recordem que acabem de parlar amb Eric Domingo, tot un exemple, eh? Acaba d'aconseguir aquest diumenge el rècord Guinness de la Marató, aquí a Barcelona, portant a la seva mare en cadira de rodes. La seva mare, la Sílvia, doncs, està afectada per esclerosi múltiple i justament doncs, l'Eric ho ha fet per visibilitzar aquesta malaltia. Ara mateix 10 minuts i ens situem al punt de 11:45. Seguim avançant de mica en mica aquí al matí a Ràdio Estel Reis. Marxem a publicitat i a la tornada sabeu què farem? Doncs anirem fins a la Fira de Barcelona perquè ha començat ja el Bid Barcelona, que és aquest esdeveniment que gira al voltant del món de l'emprenedoria. En parlarem amb un dels conferenciants que, de fet, acaba de sortir ja de la conferència del BITS Barcelona. En parlarem amb Alfons Cornella. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Us ho dèiem, fa uns minuts, la Fira de Barcelona acull aquests dies, des d'ahir dimarts i fins demà, dijous 11 de novembre, al BID Barcelona. Es tracta d'un esdeveniment que gira al voltant del món de l'emprenedoria, les start-ups i el desenvolupament empresarial i que se celebra, per ser en paral·lel, al Saló de l'Ocupació i en el marc del BCN Talent. Clar, el principal objectiu d'aquesta fira del BID Barcelona és el de contribuir a la reactivació de l'economia traient suc del talent de casa nostra per desenvolupar, atreure, acollir, fidelitzar aquest talent. BID Barcelona ofereix als assistents una programació amb tallers, workshops, més de 300 ponents i 120 conferències amb consells, tendències i coneixement dirigit a persones emprenedores autònomes, només petites i mitjanes empreses i també start-ups. Ens ha captat molt la nostra atenció, l'atenció del matí a Ràdio Estel, i per això doncs, hem connectat amb un dels ponents estrella d'aquest BID Barcelona, que per cert ja ens acompanya. Aquesta hora és l'Alfons Cornella. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. Clar, és que ara mateix acaba de sortir d'aquesta xerrada que organitza BID Barcelona. Recordem que l'Alfons doncs, és consultor d'innovació d'empreses a tot el món, és fundador de la companyia Infonomia Institute of Next i és professional del món de la innovació des del 2000. I per cert, si encara no l'heu vist en directe fent una xerrada, és al·lucinant, Alfons. Per tant, enhorabona i gràcies per acompanyar-nos des del BID. Com dèiem, tu ets un dels ponents estrella d'aquest BID Barcelona que s'està celebrant en aquests dies a la Fira de Montjuïc. El tema de la conferència, acabes de sortir ara mateix, ha estat innovació empresarial, com innovar sense ser Google. Un títol molt suggestiu, sí, sí, al fons.
Sí. Bueno, perquè crec que efectivament qualsevol empresa de qualsevol dimensió pot innovar. I si em permets corregir-te una mica,
si
jo no sóc cap ponent estrella, perquè crec que tothom és estrella aquí i que tothom pot aportar la seva idea de com innovar. O sigui, crec que és molt important l'actuació en innovació a qualsevol dimensió. Precisament estem molt acostumats a pensar en grans empreses que innoven i és el que veiem als mitjans i, en canvi, la cafeteria de la cantonada pot innovar, que pot innovar el teu supermercat, i, de fet, ho estem veient, o pot innovar, i que sé, el petit corredor d'assegurances que tens al teu barri. No? És a dir, que realment la innovació va d'aportar millor valor i tothom ho pot fer.
Uau, jo aquests dies doncs he seguit a l'Alfons a Cornella en conferències xerrades, que per cert doncs podeu veure també a través d'internet, i t'he sentit a dir, Alfons, que la complexitat del món requerirà que tots els objectes siguin intel·ligents, com per exemple, em va cridar molt l'atenció aquest paraigües que ens avisa que plourà, no? O per exemple el Japó, sí. També explicaves com la creació d'un avatar pot aconseguir allò que com a persona doncs no podem fer. Clar, Alfons, estem preparats per aquesta innovació com a societat? Tu deies que lo radical es transformarà en realitat o que ja s'ha transformat?
Bé, depèn. O sigui, jo crec que hi ha societats que ja estan molt de cara, sobretot hi ha societats asiàtiques que aquesta transformació tecnològica tan radical ja la tenen molt incorporada. O sigui, Japó, en aquest sentit, o Corea, són els paradisos, no? O sigui, que la gent incorpora totes aquestes tecnologies molt ràpidament. Però això no vol dir que tothom tingui que pujar al carro. És a dir, perfectament pot ser innovació una nova forma de presentar els tomàquets al teu supermercat. És a dir, jo crec que precisament una cosa que hem de treure de la mentalitat de la gent és que innovació va de tecnologia, va de productes, va de coses molt, diguem, extremes. La radicalitat, a vegades, és conseqüència de simplement canviar la forma en què fas les coses de manera, diguem, significativa, no? O sigui, de manera clara. Però això no vol dir que estem parlant de tecnologia, sinó que podem estar parlant de canviar les maneres de fer. De nou, de que qui està comprant aquella proposta la percebi com de més valor que l'anterior.
Clar. I, però, clar, això, per tant, al fons, la innovació és el mateix que creativitat?
La creativitat és un element, és un component necessari per a la innovació, però no és suficient. O sigui, no, a vegades es confon també i pensem que ser creatiu i ets innovador. No? És innovador quan el que proposes algú ho agafa. O sigui, quan algú ho compra.
Sí.
O sigui, el mercat està ple d'invents que no han aconseguit ser innovació perquè no han aconseguit que hi hagi una repercussió en el mercat. Eh? És a dir, que la gent ho incorpori en el seu dia a dia. Jo què sé, per dir-te un exemple, doncs una màquina de cafè amb càpsules és una innovació perquè molta gent s'ho ha incorporat a casa. Mm-hmm. Sobre aquesta innovació ara hi ha moltes coses a fer, com per exemple doncs, com fer el cafè a casa amb una màquina sense haver d'utilitzar càpsules. No? Però vull dir que en realitat, com et dic, que hi ha una... diguem, és el panorama on es pot innovar és enorme. Jo aquí he plantejat la innovació des de la detecció d'un problema del teu client. És tan senzill com què és el que el teu client no funciona, què és el que tu estàs fent de manera no perfectament correcta, com pots millorar la manera en què li estàs donant servei perquè percebim de més valor. És tan senzill com això.
Clar, ara estaves plantejant doncs, aquest exemple, no? Però al fons, a vegades ens costa identificar el problema.
No, és que una de les feines per a la persona que es posa a innovar més difícil és el que en diem mineria de problemes. És a dir, com de manera sistemàtica trobes els problemes. No? És a dir, com, i això és una... Hi ha moltes metodologies avui per a fer aquest anàlisi, no? Aquest seguiment del client, es diu així, no? És a dir, la ruta del client, com tu vas seguint el client i veient quins són els punts de fricció en els que alguna cosa no estàs fent correctament, no? O sigui, per exemple, tu vols anar al cine aquesta tarda? Bueno, prova-ho. És a dir, a veure la manera en què trobes a quin cine hi ha una pel·lícula, mira a veure si és fàcil o no és fàcil i veuràs una quantitat de punts de fricció que són susceptibles de ser millorats. Aleshores, la innovació avui consisteix en això, en trobar punts millorables i millorar-los per aconseguir fer una proposta millor que la de la cantonada, no?
Avui estem parlant amb Alfons Cornella des del BIF Barcelona, professional de la innovació des del 2000, per tant, porta més de 20 anys en el món de la innovació. Alfons, clar, fa dues dècades, no?, que et dediques a aquest món. Com ha canviat la innovació durant aquests 20 anys?
Doncs, bàsicament, el que ha canviat és que s'entén més, és a dir, que hi ha més, diria, més gent que entén que això no és una anècdota. O sigui, jo crec que fa 20 anys doncs, els més iniciats o sectors que estaven molt sotmesos a una competència molt extrema entenien que la innovació era fonamental, però crec que això ha arribat a tothom. Jo utilitzo molt una frase que crec que sintetitza el que crec que ve, que és que qui no pensi en 10 anys, en 5 anys no existirà. No? I això s'aplica molt a les empreses. Si no comences a tenir un pensament més a llarg termini, quines tecnologies estan al teu voltant que canviaran el teu model de negoci, a què estan fent competidors internacionals que acabaran estant al teu país. Mm. És a dir, si no tens una visió una mica més enllà, et trobaràs que no hauràs reaccionat i en 5 anys doncs, no existiràs. No? Per tant, el que ha canviat és el context. És a dir, que fa 20 anys doncs, la innovació estava bé, però és que ara jo crec que cada vegada és més imprescindible i per més empreses. És a dir, sí. Si tens un supermercat al carrer, tens una competència molt gran, alguna cosa has de fer per aconseguir que els teus clients et percebin com una proposta interessant. No? O sigui, per tant, el que ha canviat és que més i més empreses entenen que la innovació no és una anècdota...
I que no és com de ciència-ficció, no? Al fons, una mica que és aquesta mentalitat que teníem abans, que veiem com la innovació podria ser ciència-ficció, no? Ens plantejaven doncs, coses que no ens ho creiem, no? Que eren molt inverossímils, però que a dia d'avui ja són una realitat.
Sí, però de nou et dic el mateix, o sigui, no, sense donar noms, mira els supermercats que hi ha al teu carrer i veuràs les diferències entre uns i els altres, no? O sigui, i que cadascun aporta la seva equació de valor. O sigui, n'hi ha uns que porten una determinada cosa, potser molt mala presentació, unes botigues molt lletges, però un producte de qualitat i barat, i uns altres doncs, que tenen una presentació extraordinària, perquè el que busquen és que, mira, que tinguis una experiència molt impactant quan compris a la botiga. És a dir, que això ja està passant al teu voltant i cada dia.
Clar, nosaltres també et volíem preguntar avui, no? Aprofitant que et teníem aquí al matí a Ràdio Estel, com a consultor d'innovació, estàs constantment descobrint innovacions, no?, que es produeixen ara mateix a tot el món. Alfons, ens podries compartir alguna d'elles que diguis, uau, això no ens ho creiem.
És difícil, eh? Mira, me l'han fet moltes vegades aquesta pregunta i no sé molt bé què respondre, perquè és que al final són tantes coses, però jo diria que tot el que té a veure amb intel·ligència artificial, és a dir, amb l'aplicació de l'anàlisi de grans quantitats de dades per determinar patrons, és de les coses que més m'impressionen. No sé, perquè cada dia apareix alguna cosa que consideres inversemblant, no? De dir, hosti, això és impossible, i que sí, poso moltes vegades un exemple, que és com fent una fotografia a una persona es pot arribar a determinar si té una malaltia genètica, no? Si una cosa com aquestes, tan de ciència-ficció, és una realitat, no? O sigui, i en el sector, per exemple, sanitari, el sector agroalimentari, hi ha molts exemples d'això, no? D'aquesta, diguem, incorporació constant de valor. Jo veig molts exemples de radicalitat, i són els que ens ensenyen, doncs, de la nova aeronàutica, no, que és capaç de posar, de fer el turisme espacial, etc. Hi ha coses molt impactants, però el dia a dia és un dia de innovació incremental que fa més eficient moltes coses que tenen un punt d'ineficiència actual.
Alfons, ja per acabar, mira, et proposem, perquè en les teves xerrades també parles de com seran els problemes, no?, que hauran de solucionar les properes generacions, seran probablement més complexos o no, però fixa't que aquests dies llegim que la Xina, no?, es demana a la població que es proveeixi de productes de primera necessitat, d'acord, no?, la mesura respon a possibles confinaments per rebrots de Covid. D'altra banda, també s'ha parlat molt aquests dies, Alfons, de la crisi mundial de subministrament, no?, que pot afectar fins i tot el Black Friday o les compres de Nadal. Clar, tu, quina solució es pot donar a aquest problema, no?, si tirem des de la innovació? Com ho veus, això?
Bueno, jo crec que la gent no és conscient de l'extremadament complicat que és tot. És a dir, que t'arribi els aliments a la cantonada, no sabem l'extremadament complicat que és, m'entens? I tots els processos que hi ha darrere, des de la producció, el transport, el manteniment, etc. És a dir, que la solució no és una. És a dir, La maquinària que fa que el món funcioni és extremadament complexa, que t'arribi el corrent elèctric, que hi hagi internet, que, o sigui, el conjunt de capes de coses que han de funcionar una darrere l'altra és enorme. Per tant, el que necessitem és cada vegada, diguem, més intel·ligència posada en el sistema perquè els sistemes puguin respondre per si mateixos. O sigui, el que hem de perseguir no és que quan hi hagi una crisi les persones s'hi hagin de posar, sinó que els sistemes siguin capaços d'autorespondre, no? És allò de, si hi ha una apagada elèctrica, doncs com el sistema busca una alternativa buscant energia d'un altre lloc. És a dir, que el dia a dia del nostre voltant és molt complexa i que hi ha molta gent a tot el món treballant perquè efectivament la màquina no pari, no? O sigui, perquè no tinguem aquesta situació, diguem, que ara s'anuncia com apocalíptica, no?, ja que puguem quedar-nos sense llum o que pugui haver un col·lapse logístic, etc. Hi ha molta gent treballant al món perquè això no passi.
Alfons, tothom pot innovar?
tothom pot innovar si té aquesta voluntat de mirar amb ulls inquiets, curiosos, al teu voltant. Jo diria que el component fonamental és la curiositat, és a dir, les persones curioses doncs veuen que hi ha sempre coses a fer i després s'arremanguen i ho fan. Sí, sí, tothom pot innovar perfectament.
Alfons Cornella, consultor d'innovació d'empreses de tot el món, fundador de la companyia Infonomia, Institut of Inex, professional d'innovació des del 2000. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, que nosaltres tornem ja cap aquí, cap a l'estudi de Ràdio Estel, després de connectar amb el Bis Barcelona. Marxem a publicitat. Ara mateix passen 5 minuts de 11:15. Olga Vallejo, què tal, com estàs?
Molt bé.
Bon dia de nou.
Bon dia. Estic a punt per saber com ens hem de preparar pel daltabaix que vindrà d'aquí 2 divendres. D'aquí 3 divendres, no comptem aquest, sí. Si comptem aquest.
De fet, l'Alfons Cornell ara ens estava donant com unes petites dades al voltant del Black Friday, no? Perquè ara es diu això, no? Que potser no arribaran, no? Aquests objectes, doncs, que volem comprar.
Potser no arriben pel Black Friday, però després vindran aquells éssers màgics, tindrem els Reis d'Orient, per tant, no patim.
Que tot arribarà.
Sí.
Jo pensava que deies que estàs a punt de morir congelada, eh?
Però també fa una mica de fred. El que passa és que el meu jersei aquest, que a part de convidar a somriure, abriga molt, doncs mira, em protegeix.
Jo ara li demanaré per això al nostre productor, el David García, si pot pujar una mica a l'escalforet aquí, a l'estudi de Ràdio Estel, perquè d'aquí res, en comptes de veure els pelicans, veurem els pingüins, però que consti que jo sóc de voler que l'estudi faci fred, eh? Que
s'estigui fresquet, queixant, refresca però les idees.
Ara, això mateix, ja va fa bé treballar. Mireu, de tot seguit, ara estàvem parlant amb l'Olga del Black Friday, perquè és que el tenim ja tocar d'aquí res, d'aquí 15 dies, si no m'equivoco.
26 de novembre.
I com sempre, des de l'Agència Catalana del Consumidor, ens volen aportar aquells bons consells, no?, per consumir sempre d'una manera responsable.
És molt important, perquè com ens despistem, és fàcil que caiem en possibles paranys. Perquè sabem que gairebé sempre, bé, no sempre, però moltíssima gent és quan aprofita per comprar en línia i potser la gent esverada que no s'acabi l'oferta, que l'aconsegueixi, que l'aconsegueixi. No ens fixem en allò que ens hauríem de fixar just abans de donar-li el ok definitiu a la compra.
Doncs vinga, nosaltres marxem a publicitat i d'aquí res, bons consells de cara al Black Friday.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. L'hora del consumidor.
Us ho dèiem, els propers 26 i 29 de novembre tenen lloc els famosos Black Friday i també el Cyber Monday, unes jornades de descomptes tant a internet com a botigues presencials, que, per cert, ja s'han popularitzat arreu del món i han esdevingut, clar, aquestes dates, fites comercials, Olga, molt destacades, també a casa nostra.
I com que molts consumidors segurament aprofitaran aquestes jornades de descomptes per comprar allò que necessiten, volem demanar consell sobre aquest tipus de vendes al senyor Julià Guimarà, que és cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Julià, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Tenint en compte que ja comencem a veure anuncis, a rebre publicitat de tot tipus sobre el Black Friday, que hi ha gent que ja fa mesos que ho busca i ho té marcat al calendari, és una bona ocasió per recordar quins requisits ha de complir la publicitat?
Bueno, la publicitat és l'anunci que ens atrau a nosaltres per comprar un producte. Ha de ser sempre veraç, objectiva i que no ha de prestar-se a confusió ni engany. si un establiment fa una publicitat d'algo o un preu o una qualitat d'un producte que després no és correcta, podem denunciar-ho, es pot obrir un expedient sancionador. Recordem que sempre la publicitat que es fa d'un producte és vinculant per qui la fa. És a dir, si nosaltres ens anunciem un producte amb un preu rebaixat, ens han de cobrar aquest preu. I si ens anuncien un producte amb determinades característiques, aquestes són vinculants per l'empresa que les ofereix. Per tant, també sempre és bo recordar que en la publicitat el preu sempre ha d'estar incloent tot tipus de impostos, és a dir, el preu ha de ser complet.
El preu final. Hi ha gent, per això, que abans que comenci el Black Friday ja comença a mirar, no?, allò que creu que li pot interessar i anar apuntant els preus de les coses perquè hi ha qui desconfia i creu que quan, imagina't, va al 50, a l'octubre va al 50, i quan s'apropa el Black Friday et posen 70 euros, descompte, 50 euros, gràcies al Black Friday. Quan en realitat, si l'haguessis comprat a l'octubre, això pot passar?
A veure, en teoria, quan hi ha una rebaixa, el que fa la rebaixa i anuncia un preu anterior i el preu rebaixat ha de poder provar de que ha venut productes amb aquest preu anterior. El que passa és que bueno, és molt difícil perquè els preus són lliures i cada dia tu els pots canviar. Però d'alguna manera ha de poder provar que el preu original, que no és el rebaixat, ha venut productes amb aquest preu original. Per tant, és important, abans de comprar amb aquest tipus de rebaixes, el Black Friday, Cyber Monday, tot això que ara s'ha posat de moda són com rebaixes, però amb 2-3 dies. És important fer una llista d'allò que necessitem i també donem prioritat, és un consell com a consumidors responsables, de comprar establiments i productes locals i de proximitat,
clar,
que la despesa és més sostenible.
Escolta, Juli, una altra pregunta referent al preu, per remarcar-ho. Quan nosaltres veiem el preu final, diguéssim, total dels productes o serveis, clar, en aquest preu també s'hi han d'incloure sempre els impostos?
Sempre, sempre. Un preu no pot ser això val 25 euros més IVA. No, l'IVA sempre ha d'estar inclòs. No es pot... No, és un dret que tenim els consumidors, no hem de calcular, no sabem quin tant percent d'IVA hi ha a cada producte. Per tant, el preu ha de ser sempre complet. No ens podem cobrar l'impost a part.
Ja ens has donat alguna pista del que hauríem de tenir en compte. Però per preparar-nos per aquest Black Friday, quins són els consells generals bàsics que hem de tenir molt presents?
Fer una llista de realment el que necessitem i no precipitant-se, comprar el que necessitem o el que volem, però no d'una manera compulsiva. És important, el que hem dit, prioritzar establiments i productes locals i de proximitat, que és molt més sostenible la compra, comparar preus, desconfiem d'ofertes que són exagerades, que veiem molta diferència entre un preu inicial i un preu rebaixat, perquè poden ser indicis de que es tracta d'una estafa. Després direm una mica que hem d'intentar evitar en comprar en determinades pàgines. I després recordar que la qualitat del producte rebaixat ha de ser la mateixa que abans de rebaixar-ho. La rebaixa no és de la qualitat, sinó que només és del preu.
Juli, ara estàvem fent bromes amb l'Olga, però dèiem és que gairebé, que ho dèiem a l'inici, no?, que el Black Friday i el Cyber Monday ja són aquestes cites, dates marcadíssimes al nostre calendari, sembla que anéssim gairebé a la guerra, com ens estem preparant.
Bueno, són... Jo entenc que el que ven un producte intenta atraure el major...
Sí, no, però que ens hem de preparar també, no?, i posar-nos aquestes ulleres, diguéssim, i tenir molt en compte aquests bons consells que ens dones, perquè és que si no ens tiraríem a un consum totalment irresponsable.
No, jo crec que és com les rebaixes. Són rebaixes molt concentrades.
Exacte.
I aleshores el que hem de veure és si necessitem alguna cosa, pues mirar el preu. Si després veiem que el rebaixat no és tant, doncs pues, no precipitant-se. Com sempre, en teoria el consum reflexiu és comprar el que jo vull, però perquè jo ho vull, no perquè m'ho diuen de comprar.
I ara m'heu fet pensar en aquella senyora que estava sempre a les rebaixes del Corte Inglés la primera i sortia disparada.
Sí.
Hi ha gent que ho té apuntat tot, on vol anar, on vol anar a comprar.
La ruta.
El que passa, ara m'estava plantejant, és possible que aquests comerços de proximitat, no?, que són els que hauríem de tenir molt presents per un consum responsable, per fer barri, potser no puguin competir amb igualtat de condicions amb aquells altres que potser estan online, que potser hi ha comerços de barri que també tenen botiga online, però nosaltres, que bé, són poca gent i no s'ho poden ni tan sols plantejar perquè no tenen temps ni per fer la gestió. Ni...
Jo crec que és qüestió de cada comerç. Pot tenir imaginació per atraure els seus clients, i així va en la qualitat, en l'atenció, amb el preu, amb moltes coses. Vull dir, el comerç de proximitat sempre ha existit i jo crec que una manera de fomentar-lo és comprar amb aquest comerç. Llavors, si a tu t'atenen millor, te fan un descompte i tu veus el producte, és una avantatge que comprar-lo en una pàgina web, que després direm que no saps ni d'on és ni de qui és i no saps com t'atendran. Vull dir que és, tot té les seves avantatges. A la millor pagues una miqueta més de preu en determinats productes, però tens la garantia que si, que t'ha dit, que t'ha anunciat que te'l retornarà els diners si no t'agrada en 15 dies. Vull dir que poden oferir una sèrie de coses i estan prop de casa, que a nosaltres en determinats productes potser ens és més interessant comprar en aquestes botigues.
Juli, ens estaves donant aquests bons consells. Avui estem parlant amb Juli Guimarà, ell és el cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Ens estàs donant aquests bons consells durant el Black Friday. Escolta'm, clar, es serveixen tant, primer dia, en compres de botigues físiques com també virtuals, no? Ens ha recomanat aquesta compra de manera reflexiva i disposant de tota la informació. Però què és el més important o què ens destacaries en aquestes vendes presencials?
Mira, amb les vendes presencials és important perquè, bueno, tots en rebaixes a vegades ens precipitem en comprar coses que després pues, ens ho repensem. Saber que les botigues presencials, és a dir, no tenen obligació de canviar un producte si el producte està correcte. Només si ho anuncien. Per tant, és important, abans de comprar un producte, dir, bueno, mirar a veure si normalment ho han de posar anunciat, quines condicions tenen de canvi, si me faran un val, si no me faran cap val, si me retornaran els diners. Són condicions que estableix voluntàriament i cada botiga, i per tant és important saber-ho abans de comprar un producte. La diferència que quan comprem un producte per internet sí que tenim 14 dies per retornar-lo. Per què? Perquè no el veiem el producte i és a distància, però en una botiga presencial hem d'informar-nos quines condicions. Hi ha botigues que diu, mira, durant 15 dies li retornaré els diners i li faré un vale. A partir dels 15 dies li faré un vale. O unes altres que diuen, no, en rebaixes no es fan canvis. Vale, doncs si t'informen, tu ja saps, assegura't abans de comprar un producte. Però és important veure en les compres presencials quines condicions de devolucions i canvis fan. Parlem sempre de productes que estan bé. Una altra cosa és que el producte surti mal i ahir ja funciona la garantia, és una altra cosa. Però si el producte està bé i jo arribo a casa i diu, ai, mira, la talla no és la correcta o m'ho he pensat bé i ara no el necessito, millor informar-nos abans de comprar-lo quines condicions de canvis i devolucions fa l'establiment.
Doncs seguim en directe aquí a l'Hora del Consumidor al matí a Ràdio Estel. Estem parlant amb Julià Guimarà, ell és cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. I clar, Olga, com que el Black Friday o el Cyber Monday també se centra molt en ofertes en la xarxa, no? Mm-hmm.
Sí, i tant. Llavors, ara hem sabut que hem de tenir present a les vendes presencials. Quines precaucions hauríem de tenir en compte si comprem per internet, Julià?
Hombre, jo sempre recomano que si la persona és la primera vegada que compra per internet, compre per internet a una botiga que conegui, que sàpiga on està, que s'identifique. Si ja tenim més pràctica, pues sempre és recomanable veure que sempre ha d'existir en algun lloc de la web un responsable, un NIF de l'empresa, un telèfon de contacte. Això ens identificarà que al darrere d'aquella web n'hi ha algú. Si no ho trobem, sospitem de que no és recomanable. Per tant, quan comprem per internet, sempre mirem que en la pàgina estiguin les dades de contacte, una adreça física, les condicions de venda, i també si la pàgina web comença per HTTPS, vol dir que ha passat uns controls de seguretat i també és recomanable. També diem que assegurem-nos que la connexió que tenim és segura, per tant, evitem fer compres usant ordinadors públics o xarxes wifi, perquè pensem que quan comprem posem dades nostres, com les de la targeta del banc, i per tant és millor fer-ho des de casa nostra i no des de wifis obertes o ordenadors públics.
Val. I llavors, quina informació hauríem de tenir molt clara abans de comprar en una web? Ara ja ha passat aquest primer filtre del que ens deies.
Home, el primer que hem de mirar si les característiques del producte són les que volem i que necessitem. Hem d'informar del preu total i final, que hem dit que ha d'estar amb tot, l'IVA inclòs. I si n'hi ha despeses d'enviament. Molts amb el preu diu, mira, enviament gratis o tant per quilo. Pues informant-se per veure el que pagarem. Quines modalitats de pagament tenen, quin tipus de targeta accepten, i després el termini de lliurament. També recordar que sempre amb aquestes compres a distància per internet, des de que rebem el producte tenim 14 dies per tornar-lo sense donar cap explicació, excepte en productes molt concrets com són productes sanitaris, productes que es poden gravar. Ahí sí que hi ha una excepció i no el pots tornar. Mm. Bàsicament, és important saber després si el volem tornar en la pàgina web, que ens diguin quin sistema hi haurà per retornar-lo.
Clar, si haurem de pagar, si vindran gratuïtament a casa, si ho podrem deixar en alguna banda, que a vegades els mals de caps que suposen, penses, mira, no sé si comprar-ho, perquè com ho hagi de tornar...
I sobretot sempre recomanem que quan en una web busquem el responsable, home, que sigui una empresa o un particular del que ven, una empresa en la Unió Europea, vol dir en un dels països de la Unió Europea. La Unió Europea, als consumidors, ha establit tota una sèrie de protecció, garanties de productes i tal, que ens asseguren una millor defensa en cas de que tinguem algun problema. Però si l'empresa està situada fora de la Unió Europea, correm un risc que no es puguin aplicar aquests drets que tenim com a persones consumidores. Jo sempre recomano, si un vol comprar una cosa a una empresa que està a Hong Kong, cap problema, però que sàpiga que després, si té algun problema, serà complicat aplicar les normes perquè aquesta empresa no està a la Unió Europea.
Uh-huh. Si tenim qualsevol problema amb la compra, què podem fer? Podem reclamar? O sigui, no és que no ho vulguem tornar perquè no ens va bé de talla, no ens acaba d'agradar, i més enllà d'aquests 14 dies, si...
Sí, que surt algun problema, o que el producte no és el que anunciaven, o que el producte està defectuós. El primer pas que hem de fer és reclamar a qui ens l'ha venut, a l'empresa, ja sigui a la botiga física o a la botiga d'internet. I aleshores el que hem de fer és, de manera que quedi constància, a les botigues presencials demanar els fulls de reclamació, i a les botigues online normalment hi ha uns formularis de contacte, dir, mira, m'ha passat això i tal. Una vegada fem la reclamació, l'empresa té un mes per contestar-nos. Si no ens contesta o el que ens contesta no ens agrada, podem anar a un servei públic de consum o a l'Agència Catalana del Consum, i ja ho desviarem al servei públic, que es diuen OMICS o OCICS en la comarca, i aquests ja intentaran resoldre la reclamació. Recordem que sempre és molt important, abans d'anar a qualsevol administració per reclamar un tema de consum, provar que primer ja és reclamat a l'empresa.
Clar, primer has d'anar directament cap a l'empresa. Qui t'ha venut el producte,
Exacte. Sí. Això és el més important, perquè a la millor se soluciona allí.
Clar,
i
ja
no
està.
Utilitzem recursos públics perquè ja ho hem solucionat amb l'empresa o la botiga que ens ho va vendre.
Julià, mira, és que acabem de rebre una consulta d'un email que, per cert, nosaltres us ho recordem, que podeu fer qualsevol dubte. Penseu que estem amb el Julià Guimarà, que és cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Avui estem parlant, us estem aportant, de fet ho fa el Julià, aquests bons consells per comprar durant el Black Friday. I Julià, el Carles ens ha escrit al matí@radiostel.cat, ens pots escriure com ha fet el Carles, al matí@radiostel.cat, o també ens pots trucar en directe al 93 409 2771. El Carles de Barcelona ens pregunta, Julià, que si les ofertes del Black Friday tenen data de caducitat, perquè ens comenta en aquest mail que l'any passat ell va veure com una oferta, un producte en què veia que l'oferta del Black Friday era al gener, i que això li va fer dubtar.
No hi ha cap problema. Actualment no hi ha un període fixe de rebaixes. És a dir, el que passa és que el que ven, el que vol és concentrar, per això es diu en un divendres, en un cap de setmana, però tu pots fer rebaixes quan vulguis. El que passa és que el que sí que tens uns requisits, i has d'anunciar el preu anterior i has d'anunciar el preu posterior. Vull dir, el fet de que es diga Cyber Monday no vol dir que no està fixat per l'administració quan... quin dilluns o quin divendres pot fer. Les empreses ho associen tot a un cap de setmana, però això no ho fixa l'administració, ho fixa les empreses. Per tant, una empresa pot decidir fer rebaixes quan vulgui, sempre i quan informe del preu anterior i del preu rebaixat, i la rebaixa no siga de qualitat, sinó que només siga del preu.
De fet, ja hi ha botigues, macrobotigues, la macrobotiga online on molta gent compra, i ells es fan d'or, que si entres abans del Black Friday ja fan rebaixes, sí, o altres...
ofertes flash, ofertes de que només valen avui. Bueno, això són maneres d'atraure un client. Jo en determinats productes els rebaixo, mentre en la meva pàgina web i a la mi em compren uns altres que no són rebaixats. Són tècniques comercials de venda que es poden fer sempre i quan es compleixen els requisits d'informació, que és el dir-te quin era el preu anterior i quin és el preu rebaixat.
Per tant, sempre que veiem ofertes hauríem de pensar el mateix. En lloc de donar-li ràpid el clic, ser una mica pacients...
Si ho necessitem, si ho volem i on ho comprem. Això és important saber-ho, perquè depèn on ho comprem, ens hem d'informar abans d'apretar el botó quines condicions hi hauran de canvi i que hi hagi algú, si és online, al darrere, un responsable al darrere d'aquesta botiga online. I si és presencial, doncs informar-nos a la botiga quines condicions tenen de canvi dels productes.
Per tant, ràpidament, Julià, per tota aquella gent que ens estigui escoltant i digui, va, que ells ja estan preparadíssims, amb aquests bons consells que ens has marcat, fer una llista de coses, anaves a dir, Olga.
Que fins i tot pels botiguers que tinguin present tot el que han de tenir, no? O sigui, que el preu final, el preu d'IVA...
Tot això, d'acord. Llavors, recapitulem i recordem que si tenim qualsevol problema amb la compra, ja sigui, per cert, amb Black Friday o no uh-huh. Julià?
Sí, sí. Sempre.
Va, què és el que, per qualsevol compra o contractació, hem de conservar sempre?
Sempre hem de conservar el justificant de la compra, el tiquet, o si he fet un contracte, jo què sé, ara parlem d'un contracte de telèfon, doncs el contracte. És a dir, el justificant de lo que jo he comprat, quan ho he comprat i on ho he comprat. I després, pues, no, si tinc fotografies, més documentació, això és important per poder justificar tota la teva reclamació. Però el més important, que és la nostra garantia, és la factura o el tiquet.
Compra per internet.
Compra per internet. Recordar de que sempre que comprem a una part, quina web, ha d'haver una empresa al darrere. Comprovem que les dades de contacte són correctes, que existeixen, que hi ha webs que no existeixen i pot ser un presumpte frau, i sobretot veure les condicions del preu del transport i les condicions de devolució.
Doncs, Olga, a mi ja m'ha quedat clar,
Crec que sí, només ens falta recordar, no?, la web, on sempre tenim tota la informació, uh-huh. que és consum.gencat.cat. També teniu usuari a Instagram, a Twitter i a Facebook, que és @consumcat. I et volia preguntar, Julià, si a vegades algú, que no sigui un dimecres, no?, que tenim aquesta hora del consumidor, que poden escriure, trucar-nos, plantejar-vos dubtes, divendres, tenen un dubte? Poden escriure-us a través de les xarxes socials? Hi ha algú que pugui respondre?
En principi sí, però jo el que és més recomanable, tenim a la web consum.gencat.cat un formulari de consulta molt senzill, que allí poden fer una consulta i jo crec que normalment en 24 hores les responem. No hi ha cap problema.
Fantàstic.
Hi ha un formulari de consulta o també poden fer una trucada al 012, que és el telèfon d'atenció ciutadana, on hi ha especialistes de consum que també els poden atendre.
Doncs Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tothom i un bon consum.
Molt bon consum. Ara mateix, 2 minuts i escaig, i arribem al punt de les 12. Olga, nosaltres recordem que per més informació us ho estem dient, consulteu al web consum.gencat.cat i també a les xarxes socials.
I que siguem responsables, que tenim aquesta tentació de m'agrada. I saps què faig a vegades?
Què fas?
Veig una cosa i penso, val, li dono i ho poso a la cistella. I quan ha passat una estona, tot i que se t'acaba el temps, però... miro la cistella i penso, això no et cal, fora. Això, res, una mala decisió. Això, i al final gairebé sempre em quedo la cistella buida.
No, però ara riuràs, però saps el que em va bé també a mi? Saps que ara moltes pàgines web, no? Moltes botigues online tenen això de la llista de desitjos, no? I abans de comprar, jo poso tota la llista de desitjos, em queden allà, i aquest, no? Com aquest
ja
desig,
com
ja està mig satisfet. Dius, saps el que et vull dir?
Ja ho he escrit, clar, llavors, ja ho he pensat.
Ja està, i ho tens allà guardat. Llavors, al cap d'un temps, tornes a mirar la llista de desitjos i dius, per què ho volia, això, jo?
Ja no me'n recordo. Ja vinga, tatxa.
I ja està, ja ho tindríem. Va, doncs, d'aquí res, escolta, avui ja estem molt tecnològics, aquí al matí a Ràdio Estel. Pensa que ens visita ja en Pau Font, l'expert en tecnologia, que avui, per cert, ens vol parlar, a veure si ho dic bé ara, dels wearables.
Sí.
Que són aquells objectes, no?, que podem portar...
que estan com connectats entre ells, però nosaltres no veiem el cable.
Tu em portes un rellotge intel·ligent?
No, ets no jo tinc el cervell intel·ligent, que em calcula l'hora. I sobretot tinc un xivato aquí, ara veig que són les 11:59 en punt.
Doncs vinga, d'aquí res, parlarem amb el Pau Font d'aquests wearables. Serà a l'espai Tecnopèdia, però abans ens hem de posar al dia, amb tota la informació d'aquesta darrera hora. A les 12 escoltarem primer la pregària de l'Àngelus i després l'Anna Closa i el Xavi Toscano ens informaran d'això, dels titulars més destacats de l'actualitat. Fins ara.